Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha decidit mantenir el llaç groc de la Generalitat i els consellers a les seus dels departaments. El president ha encarregat un informe jurídic i actuarà en conseqüència i de manera coordinada, segons ha explicat aquest migdia la portaveu Elsa Artadi després del Consell de Govern. Artadi ha afirmat que el president no està d'acord amb el requeriment de la Junta Electoral Central i ha recordat que precisament dos dels seus membres estan asseguts jutjant, segons ha dit la portaveu, els presos polítics. D'altra banda, destaquem que han declarat dos agents de la Guàrdia Civil avui en el judici del procés. Fins a 5 vegades han protestat sense èxit els advocats de les defenses per les preguntes que el Ministeri Fiscal ha fet al segon d'aquests agents. Abans havia declarat com a testimoni Felipe Martínez Rico, número 2 de Cristóbal Montoro, al Ministeri d'Hisenda. També destaquem del judici que aquesta tarda continuen les sessions i que també s'espera la declaració d'un representant dels Mossos d'Esquadra durant els propers dies. Més notícies de l'actualitat. Destaquem un nom propi, el de Karen Ullenbeck, que s'ha convertit en la primera dona que rep el Premi Nobel de Matemàtiques. L'Acadèmia Noruega li ha atorgat el Premi Abel, el més prestigiós d'aquest camp, per les seves importants contribucions en diverses àrees d'aquesta ciència. I un nom propi també és el de Meritxell Bundó, alcaldessa de la Garriga, que serà la nova consellera de la presidència i portaveu del govern en substitució d'Elsa Artadi. És militant del PDeCAT i abans de Convergència i se la considera propera a Carles Puigdemont i a Jordi Turull. Forma part també del Consell per la República. Es fa a 6:45, d'aquí a mitja hora, al Parlament de Catalunya, una nova sessió amb motiu de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional amb el lema Veritat, Justícia i Religió. Primer intervindran Joan Garcia, arxiprés de l'Església Ortodoxa i president del Grup de Treball Estable de Religions que organitza aquesta activitat, i Isabel Escandell, sotsdirectora general d'Afers Religiosos del Departament de Justícia. Clourà l'acte inaugural el president del Parlament, Roger Torrent, que també farà al principi unes paraules de benvinguda. Després hi haurà conferències de Jaume Flaquer, Carme Gutiérrez i Emili Xaló, sota la moderació de Mohamed El Gaiduni, president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de les possibles sortides per al Brexit. Abans, el pensament del dia amb el germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra.
Les imatges de violència física a casa nostra, que encara romanen vives en les ninetes dels nostres ulls, són la punta de l'iceberg que sovint amaguen altres violències presents a la nostra societat. La violència verbal està adquirint de fa temps una presència molt preocupant. Unes opcions polítiques l'utilitzen molt més que d'altres. Els mitjans de comunicació, especialment els més servils, i les xarxes socials són els escenaris elegits per esbravar-se amb gran agressivitat. Insults, menyspreus, atacs personals, etiquetatge intencionat, desplacen el debat al camp emocional removent les relacions viscerals més profundes. Aquests comportaments s'indiquen militància i volen assolir grans nivells d'audiència. Cal que el llenguatge sigui respectuós, objectiu, clar, més pendent de buscar solucions que de trencar efectes. Una tasca inajornable perquè la contaminació política i social és gairebé irrespirable. Qui parli d'aquesta manera palesa les immundícies que s'acumulen al seu cor.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:45 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de Diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions del Jordi Carretero avui a les vies de so, també del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem novament del Brexit, que no es produirà finalment el 29 de març, després que el Parlament Britànic aprovés dijous passat ajornar la sortida de la Unió Europea mentre es rebutjava per votació majoritària un altre referèndum. El dilema és ara si la pròrroga serà més curta, potser fins al 30 de juny, o més llarga, fins d'aquí a 2 anys. Mentrestant, Brussel·les planteja donar un any més de termini a Londres. La importància de les dues votacions superades per la ministra, primera ministra Theresa May, és gran perquè tanca les portes a una sortida sense pacte, almenys de moment. Això sí, el fet que es descarti un nou pas per les urnes obre nous interrogants. En qualsevol cas, la complexitat del moment polític que viu ara el Regne Unit es combina amb un debat viu a les institucions i entre la societat, però alhora amb un futur immediat molt incert. Ens acompanyen avui en directe a l'estudi de Ràdio Estel per parlar d'aquest tema Lluís Foix, que és periodista. Bona tarda, senyor Foix, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'historiador Jordi Cerdà, membre del Cercle Carlemany. Bona tarda, senyor.
Molt bona tarda.
Bé, quines novetats hi ha després d'aquestes dues votacions de la setmana passada? No sé si el senyor Foix, que segueix molt sempre la política al Regne Unit, vol començar o qui vulgui, és igual.
No, jo crec que la seguim tots, eh?
Però la segueixen tots, evidentment, sí, sí. Però vostè sempre ens ho diu aquí i fins i tot ens la posa com a model, aquesta política, de vegades,
sí,
eh?
A veure, jo crec que podria comentar moltíssimes coses. Jo crec que el Brexit va cap un camí d'incertesa, en el sentit que ningú sap, ni la primera ministra, ni el Parlament, ni els mateixos anglesos saben quina és la... què passarà el dia 29, encara que em sembla que has dit que el 29, però pot produir-se que el 29 hi hagi una ruptura... Hi hagi una ruptura...
amb la Unió Europea. Això depèn més de Brussel·les, és a dir, que Brussel·les pot forçar, no?
Podria, això jo podria. No asseguraria, però el dia 29 és la...
És la data inicialment.
És la data que es va marcar, que el dia 29 doncs, hi hauria, o amb acord, o sense acord, o amb mig acord, doncs es produiria el desenllaç, no? Bé, jo crec que aquí primer hi ha una qüestió que a mi em sembla que és molt interessant, és que en un país de tradició parlamentària i de democràcia representativa, ha arribat a un punt que el Parlament no deixa fer el govern el que vol i encara ho trobo més rellevant que el Parlament no té en compte els resultats del referèndum. Uh-huh. I això per mi és una victòria del parlamentarisme. O sigui, acostumats en un país com el nostre, per exemple, que fa 2 anys que hi han pressupostos... No és que no s'hagin aprovat, és que ni s'han presentat, i aquí estem doncs, parlant d'altres coses, no? Els pressupostos no s'han presentat. Doncs Anglaterra, quan té un problema molt seriós, i ho ha estat, doncs on s'ha resolt? S'ha resolt el Parlament, amb totes les trifulques que es vulgui, amb 7 que se'n van del Partit Conservador i formen un grup a part. Després s'hi afegeixen 3 del Partit Laborista, que això no se'n pot conduir. Però el que... Jo, que sóc un gran admirador d'Anglaterra en molts aspectes, el que trobo a faltar i el que realment em sorprèn i és que hagin perdut el sentit pràctic de la vida i de la política. I això, no sé com hi hem pogut arribar.
Jo volia dir una cosa.
Endavant.
Jo m'he de declarar que jo no sóc admirador de la política anglesa ni de la seva història.
No és admirador, però sí seguidor.
Però sí, per suposat, és un país fascinant. Però el que està dient el senyor Foix, jo volia afegir que ho trobo... Bueno, ho estàvem comentant abans d'entrar aquí, ho trobo una conseqüència lògica de la seva política exterior. És a dir, aquest parlamentarisme s'està adaptant a el que són els seus interessos, no els seus aliats. Jo també m'agradaria començar pel final dient que el Regne Unit no ha sigut mai un soci lleial o un membre lleial dins de la Unió Europea. Ja va entrar el 1973... amb una forta resistència de la República Francesa durant anys per part del president de Gaulle, que va profetitzar que el Regne Unit entraria, utilitzaria en uns moments de debilitat de l'abandonament del seu poder colonial la Unió Europea per obtenir uns mercats i que quan li convingués marxaria. I ha sigut així. La prova és que mai van voler abandonar la lliura esterlina i adoptar la divisa europea. Vull dir, això també és un altre dels fets que són determinants. Jo penso que actualment el Regne Unit està mirant més cap a el que és l'atlantisme, ja ho vam comentar l'última vegada que estàvem aquí, que està mirant més a reconstituir un mercat emergent dins del que seria la Commonwealth, la Índia, Pakistan, Sud-àfrica, 2.100 milions d'habitants, 40 milions de quilòmetres quadrats, i que si ha d'optar entre un mercat europeu que és potent, però que no tenim ni la capacitat de creixement de les potències emergents ni els 2.100 milions d'habitants que tenen les seves excolònies. Jo crec que aquest és un dels fets pels quals es pot explicar el Brexit, per recuperar el control de la seva política exterior.
Avui em sembla que hi haurà molts aclariments, matisos i potser discrepàncies. Senyor Xavier Ferrer.
Dos punts, només un. A veure, a la sortida, jo crec que ara amb aquests que queden 10 dies de març encara poden passar coses, fins al 29, i si hi ha una pròrroga l'han de demanar.
Però el Parlament ha aprovat que hi hagi aquesta pròrroga. Ara sí, hem de veure quin valor té això.
I també hi ha un tema que no sé, que l'Speaker deia que no es podria fer, però semblava que demà hi havia d'haver una altra votació. No sé si finalment es farà. Per tant, jo crec que assistirem encara de... Vull pensar que un Brexit dur, que ja es va descartar només per 4 vots, no es produirà. Respecte a l'altre tema que volia comentar, i faig referència a les paraules de Lluís Foix, que és veritat que es troba a faltar el pragmatisme anglès, no? Que sempre... Però és que jo crec que aquí l'inici de tot això no és... És que els hi ha vingut de cop, perquè no és una idea... Podríem dir que és veritat que no ha estat mai integrada a la Unió Europea i que en algun moment es podria plantejar sortir, però és que surten d'una manera que és no volguda, perquè surten d'un referèndum que ningú el va planificar. Sí, el va planificar Cameron pensant que el guanyaria, i a més el perd... Per molt pocs vots, i això és molt difícil de gestionar, no? Un 51 a un 49%. I a partir d'aquí, doncs, amb el parlamentarisme, que té moltes coses a favor, però també en té en contra, a vegades quan has de decidir coses, perquè les majories no són mai segures, doncs ens trobem amb aquesta situació d'incertesa que no és habitual en la política britànica.
Per lligar-ho i acabar, com a colofon, dir que jo crec que les èlits britàniques sempre han tingut al cap la possibilitat d'un Brexit, ja fos tou, dur, suau o aspre. La prova és que l'any 2009 ja van introduir la clàusula d'abandonament per alguna cosa, i la va pactar un lord britànic. Tu no introdueixes una clàusula d'abandonament a l'inici d'una crisi brutal de l'any 2008-2009 si tu no tens pensat fer-la servir. Vaja, això és d'una lògica aplastant.
Certament. Bé, parlava Lluís Foix d'aquesta dicotomia entre parlamentarisme i pragmatisme.
I govern,
exacte.
Clar, aquí el que
Lluís Amell té una...
Jo crec que puc estar d'acord amb gairebé tot el que s'ha dit aquí, però jo també vull afegir-hi una altra cosa, no? O sigui, quan Theresa May, que no fa campanya a favor del Brexit, sinó a favor del Remain, doncs guanya el Brexit, aleshores el primer ministre...
Jo
estava a Londres aquell dia, que era el dia de Sant Joan, doncs ho estàvem veient allà, a la ràdio, i dic, sortirà el primer ministre i dimitirà. I efectivament va dimitir. Aleshores surt la Theresa May i diu, escolti, Brexit means Brexit, i tirarem endavant. I aleshores, com que no tenia majoria... Tenia majoria parlamentària, però, clar, no tenia la legitimitat de les urnes, perquè era un govern que ell havia rebut d'un altre que les havia guanyat, que havia guanyat les eleccions. Aleshores, ella va a les urnes i es queda curta de 10 diputats.
Això és espectacular,
eh? She fell short of 10 MPs. Es curta... Qui són aquests 10 diputats? Els unionistes d'Irlanda del Nord. I clar, i aleshores, en comptes de dir, escolta, això, fem una mica de reset, a veure com ella tira endavant, sempre tenint aquesta rèmora de 10 diputats que defensaran defensaran que no es tanqui la frontera. Perquè, en el fons, aquí hi ha un tema que ara l'ha invocat ahir, precisament, Theresa May. Diu, escolti'm, és que si ens en anem, pot ser que perdem Irlanda del Nord i es produeixi la unificació d'Irlanda, cosa que no s'ha de descartar. I els irlandesos estan esperant això que es produeixi. Després de les guerres civils, després de les matances, després de tot, entre altres coses, perquè avui a Irlanda del Nord hi ha més catòlics que protestants.
Bueno, encara queden 6 anys perquè demogràficament els agafin.
No, però estan
47.
Sí, però amb representativitat, em sembla, amb el conjunt d'Irlanda, per suposat, però també a
Irlanda del Nord, també hi ha...
A la província...
A Irlanda del Nord,
a la província del Nord estan, cosa que fa, quan comencen els conflictes dels anys 60, el Bloody Sunday, de l'any 70 i pico, doncs eren, jo crec que, una relació de 1 a 3.
30-70, era.
Exacte,
sí, 1 a 3. A favor dels anglicans.
Bueno, llavors, els anglesos, tornant aquí, ells han fet, van agafar el que van fer els romans, dividi et impera. Ells el que han fet amb Europa sempre, dividi et impera. I no hi ha cap país a Europa que no hagi sigut, alhora, amic i enemic d'Anglaterra, amb aquests des del segle XIV. I que no ens ho expliquin a Catalunya, eh? Sí, això ho sabem.
Senyor, sí, senyor.
Que això ho sabem. Han sigut amics i enemics. I què han fet? Llavors, la cèlebre frase de Lord Palmerston, Anglaterra no té amics ni enemics, Anglaterra només té interessos. Bé, i aleshores ara han jugat aquí pensant-se que ells tenien una xarxa diplomàtica excel·lent, uns serveis d'intel·ligència extraordinaris, tenen la llengua, que és el vehicle que els porta per tot el món, i no una llengua qualsevol, perquè quan tu sents a parlar un anglès de les classes altes, educats en bons col·legis, t'entra un sentit un complex d'inferioritat incurable, perquè, clar, això no arribaràs a... I amb això, més que el veure, el Rees-Mogg, qui és aquest Rees-Mogg? Que és el gran adalit, no és el Boris Johnson ni el Nigel Farage. És el senyor Rees-Mogg, que és fill catòlic de la vella escola catòlica, dels All Catholics. Fill del que va ser director del Times, William Rees-Mogg, amb el qual vaig tenir ocasió de dinar-hi un parell de vegades, que era un home savi, i culte, i bueno, va dirigir el Times quasi 20 anys, no? Bueno, doncs, llavors, el que ha passat, que ells s'han pensat que podien fer el que havien de fer. Mira, Portugal, al segle XVI, era una gran potència a Europa, perquè dominava els mars, tal... Bueno, doncs, I Anglaterra no tenen en compte el que els va dir l'any, en una sessió a les Nacions Unides, Alan Stevenson, clar que va ser, que Anglaterra, diu, vostès han perdut un imperi i no han trobat un lloc en el món. I això és el que els hi passa. No han trobat un lloc en el món. Perquè Europa, Jo recordo quan la senyora Thatcher deia com és possible que nosaltres, havent vençut la guerra, els alemanys ens estiguin guanyant, siguin un país més potent, més important i tinguin més força política al món que nosaltres, que la vam guanyar. I en el fons, Anglaterra, anant una mica a la teva línia, és víctima de les guerres que va guanyar.
Bueno, i això també passa molt...
Les pròpies contradiccions.
Hi ha moltes contradiccions. I clar, i per últim, sí. un primer ministre que tu perds 3 votacions als comuns en temes importants i no te'n vas a casa, te n'aniràs per la porta estreta.
Això es refereix a ell, evidentment.
Sí, i això és un vaticini que no, i un periodista no els ha de fer mai, però ho faig.
Però el veu, ho veu bastant clar. En tot cas, ara tot apunta, senyors, a banda del que estan dient, que és molt interessant, cap a un ajornament. Divendres, en un Consell Europeu, es decidirà o s'aprovarà per unanimitat aquest ajornament del Brexit. Per tant, encara que la data inicial, a dia d'avui, encara és el 29, Brussel·les acceptarà, sintonitzarà amb aquest mandat parlamentari.
Però primer ho han de demanar. Que a mi em consti, no m'han demanat.
Em sembla que ho demanaran en virtut de la votació parlamentària.
El que va dir el Borrell ahir, estic d'acord amb el Borrell. Escolti, què volen? Que en diguin? Què voleu?
És que no ho saben, clar.
No ho saben ells? No ho saben. Tampoc ho sap Europa.
Bueno, clar, però és que ho han de saber primer ells. No és que no ho sàpiguen. És que hi ha tants interessos interns que no són estratègics, si no són de partit o que no saben.
Fixa't, Xavier, com estan les coses que un periodista de la BBC, que són l'altre dia, li clava una bronca a un ministre, en directe, davant del Parlament, diu, escolta, vostès ens han portat a la confusió total, no saben el que fer.
Jo penso que sí que ho saben. Ells ho tenen molt clar. El problema que han tingut és que s'han... Jo crec que el govern britànic, o almenys els interessos britànics eren molt clars.
Britànic, qui són? Qui
són els que posem nom als interessos britànics?
Jo vaig estar amb un acte, aquí hi havia les cambres de comerç britàniques, i estan molt preocupats.
Però si aquí a Espanya tothom parla que l'IBEX 35 és el govern a la sombra, imaginem-nos el que pot haver-hi al Regne Unit. Vull dir, no és una entelèquia.
El que poden perdre si hi ha el Brexit.
Un moment, però ells ho tenen molt clar. Però hi ha una part que aquí no estem dient. Que Europa també ho tenia molt clar, que no volia facilitar-ho.
Qui són ells?
Torno a dir, Europa, i ara contesto, Europa tenia molt clar, la Unió Europea, que no podia facilitar un Brexit tou i agradable.
Ells qui són?
Ells, els britànics?
Un 51,9%?
No. Doncs la gent que domina els interessos tant financers com bancaris com dels mitjans de comunicació des de segles.
Tot això neix d'un referèndum d'un 51,9, un 42,8.
Però abans parlàveu d'en Cameron. Qui és en Cameron? No és besnet d'un rei?
Sí, però ara no és ningú.
Vale, d'acord, no és ningú, és un lord, bla, 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 però és un senyor... Doncs, aviam, qui domina la política britànica? La majoria de vegades són o besnets de reis, o són lords, o... No cal que recordem el senyor Churchill, el net del duc de Marlborough. Vull dir, no és una anècdota el que estic dient, és una realitat.
Jo et posaria el senyor Attlee, que no venia pas.
Sí, un...
Et posaria el Tony Blair, que no ve pas.
I el Corbyn, tampoc.
Sí, però els podem anar dient amb els dits de la mà. Però no és estrany veure l'aristocràcia britànica en el Parlament, a la Cambra dels Comuns? Sabeu perfectament que no és estrany. Aquí, imaginem-nos veure la duquesa d'Alba i els seus fills al Congrés dels Diputats.
Bueno, aquí us podem veure diputada per Barcelona,
com a anècdota, sí, pots veure una, i ja veurem si surt.
No, si surt, no, però vull dir ja que també és descendent de la casa d'Alba, aquesta senyora.
Sí, una fitxa James Stuart. A més, és una fitxa James Stuart. Podria ser la casa reial del Regne Unit.
Però el que sorprèn, i que acabo, és que, bueno, sí, suposant que hi hagués aquesta relació antiga de poder i famílies, però doncs ho estan fent molt malament.
No és que ho faci malament, és que la Unió Europea no pot facilitar un Brexit, portar a que d'altres països se sentin atrets.
Hi ha empreses britàniques que estan fent plans de contingència, ja. Britàniques, no dels altres països. Clar, s'estan gastant diners amb això. I els polítics els estan dient el mateix que els deien fa mig any, ens posarem d'acord, hi haurà acord, tal, però ara queden 10 dies.
És que no és el que perdin, és el que poden guanyar. És, sí. Això és el que no intento posar de manifest.
No poden guanyar des del punt de vista què? Econòmic o polític?
No des del nostre. Econòmic. Possiblement és molt més llaminer per ells el mercat de la Índia amb 1.100 milions de persones o del Pakistan amb 200, que a nosaltres ens fa riure...
Si aquest mercat ja el tenen, igual. Si el poden tenir, igual.
Sí, però el que no podran tenir mai, estan dins de la Unió Europea i amb un euro tenir capacitat...
Amb un euro, no. Això no és lliure.
El meu parer, el que hem fet és que han construït la democràcia més populosa del món. La democràcia, que té 1.200 milions d'habitants, no n'hi ha cap d'altre. Els ha donat la llengua que parlen les minories, però la Índia és un país extraordinàriament fragmentat i que la Índia, el problema que tenen o la lluita que hi haurà no serà en una illa al capdavall del continent euroasiàtic, sinó que serà amb la Xina, serà amb el Pakistan...
I una cosa més llaminera, encara.
I amb la pròpia Índia, perquè com es va dir ahir en aquell acte que estàvem sobre ecologia, que d'aquí 40 anys, que serà un dels països, preveu, més poblat, serà el més contaminant del món. També.
És molt possible, però hi ha un efecte que tampoc estem dient aquí, i és que cada any 22 milions d'indis passen a engrossar les files de la classe mitjana. Quan em refereixo a interessos, em refereixo a això. Mercat, res més. És un poble mercantil i és una nació volcada al mar, que domina les línies i els fletes marítims. I quan parlo d'interessos estic parlant pura i simplement d'això. I a llarg termini els hi pot ser beneficiós. Que d'aquí un any no, tens tota la raó.
Però és que
dubto
això...
que els anglesos però pensin un any.
Però no és... Els anglesos no s'han adonat que estan en aquests moments en una era pre-isabelina.
Però no...
Bueno... no Isabel II, de l'altra.
Sí, sí. Sí, t'entres.
Sí. I llavors, clar, ells es pensen que dominen el món perquè tenen instruments, perquè tenen la llengua, tenen el dret, el common law que ells han posat, però el que no tenen és la força. I, a més, ara no poden enredar Europa. No enreden Europa.
La poden dividir, poden ajudar-la.
Sí, però en Polònia no s'hi han posat al costat de Polònia, ni al costat d'Hongria no s'hi han posat. Encara, ja veurem el que passa, no? I llavors aquí entraríem el factor que parlàvem abans, que és un factor molt llarg, que és el factor Rússia, que jo crec que influeix molt, tant influeix molt en el... ha influït molt als Estats Units, en la victòria electoral, com tots els articles i els crítics i els analistes en fan esment, i ha influït també amb el Brexit, com molts articulistes i molts opinadors ho han posat de relleu, no?
Sí, senyor.
I ha influït molt perquè el Salvini diu que ha rebut 2 milions d'euros a la campanya electoral. I el Salvini qui és? És un antieuropeista, sí o no?
Sí.
I és que jo el tema... Ja, també ho estàvem parlant abans, no el puc comprar el tema de Rússia perquè fins fa 12 anys totes les potències occidentals se n'enfotien. Era una nació acabada, destruïda, tirada per terra... I després no, em diuen que el Putin no servia per res, que és un dictador...
Això no ho he dit mai.
Els mitjans Rússia, occidentals, no ho recordo.
Sí, però Rússia...
Han estat dient que Rússia era una ensaladilla durant molts anys.
Rússia, des de Napoleó, ha condicionat la política del món fins avui.
Vostè recordarà el seu procés de desmembració i que 10, no comptava...
Va durar 10 anys, això, eh?
Bueno, doncs llavors hem d'arribar a una conclusió que el senyor Putin és el millor polític i geoestratega del planeta.
El 2010 és quan comença a refer-se, quan el Putin torna a la presidència, diu, ara me n'aré jo, i quins objectius? Enfablir Europa i enfablir els Estats Units. En definitiva,
no
enfablir els països on hi ha llibertats.
Són 142 milions de persones que no poden condicionar.
Senyor Xavier Ferrer,
11 franges horàries, eh?
Sí. I 20 milions de quilòmetres.
Senyor, és molt interessant tot el que diuen. Xavier Ferrer, volia comentar alguna cosa més?
No, sí que hi ha una cosa... Amb el tema de Rússia sí que Occident va menys tenir en la caiguda del mur i tot. Va dir, ostres, però s'ha caigut sense... I va menys tenir durant uns anys... a Rússia com a tal, no?
Es veia com un bloc derrotat, tot el bloc de l'est.
Un país fallit.
I a vegades, doncs, també el derrotat té el seu orgull i el poder i l'exercita.
Perquè pots ser derrotat, però pots tornar a ser fort. Però que no és el cas d'Anglaterra. Anglaterra ja no és la revolució industrial. Què té Anglaterra? Què té Anglaterra com a...
El poder no visible. Continuen mantenint el poder no visible.
No, però jo, responent, és que no és excloent marxar d'Europa i tenir mercats a la Índia.
Sí que és excloent perquè haurien d'agafar l'euro i abandonar la seva política.
No, l'euro el té qui el té, l'euro, no?
El té el qui vol.
No pots fer una integració europea si no és total. Vull dir, arribarà un punt...
Per què?
No em diguis...
De moment no la tenen.
Hauria arribat un punt que els haguessin dit o caixa o faixa.
Està 20 anys que només hi ha 18 països que tenen l'euro.
Abans de cedir l'exchequer, el senyor Fotjo ho sabrà millor, enfonsen la illa.
No ho facin, però vull dir, això no els porta enlloc i a mi em sorprèn perquè ells sempre, davant de situacions adverses, han sapigut reaccionar amb intel·ligència i amb sentit pràctic. I ara crec que això no és el cas, simplement és una opinió.
Bé, les incerteses continuen. L'Anglaterra, la vella Anglaterra, el Regne Unit, la Commonwealth s'haurà de redefinir i veurem què passa amb el Brexit, que és el que ens ocupa principalment avui. Recordem que compartim el col·loqui amb el periodista Lluís Foix, amb l'historiador i membre membre del Cercle Carlemany, Jordi Cerdà, i amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, el politòleg Xavier Ferrer. Tenim una pregunta, com cada dia, a radioestel.cat. Us preguntem, amics oients, un cop decidit que el Brexit no serà el 29 de març, si és que això es confirma, quina sortida hi veieu millor? Teniu tres possibles respostes, un ajornament curt fins al juny, la segona, una pròrroga més llarga fins a 2 anys, i una tercera, un nou referèndum perquè els britànics tornin a decidir. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions en la pregunta radioestel.cat. Teniu temps fins demà. Ara fem una breu pausa, anem a la notícia curiosa i a les últimes rodes d'intervencions.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, tot cinema. Les estrenes, la taquilla, entrevistes, reportatges, crítiques, curiositats i molt més sobre el setè art. Recordeu, cada dimarts, a les 8 del vespre, Tot Cinema, un programa per als amants del cinema i els amants de la ràdio.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja. 32è Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dissabte 23 de març a les 6 de la tarda, 20è aniversari de la revista Caramella, amb el debat Neofolclora, cultura de masses i de consum. A 2:15 del vespre, el documental Cant al Ras, la nit del poble. Presentació del disc de Socarrel, de Jonathan Penalba. I Rascanya presenten el disc Auia. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa 1:30 de 6:45, seguim parlant avui del Brexit i del que pot acabar passant. Abans de tornar a donar veu al periodista Lluís Foix, a l'historiador Jordi Cerdà i al politòleg Xavier Ferrer, donem pas a la Guadalupe Galisteo, que té a punt la notícia curiosa. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. No vull ser pessimista, però m'agradaria transmetre quines conseqüències tindrà el Brexit aquí a Espanya i que potser no sabíeu. Com esteu dient, el 29 de març de fa 2 anys es va posar en marxa la sortida del Regne Unit de la Unió Europea amb un termini de 2 anys i a dia d'avui no s'ha aconseguit res. Per evitar un Brexit precipitat i sense acord, s'ha pactat retardar la sortida per continuar negociant. I el Brexit tindrà efectes negatius a l'estat espanyol. Per una part, en l'economia, ens ho explica el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Europea de Madrid, Miguel Ángel Benedicto.
Pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría suponer que España dejará de ser receptor neto de fondos y en este momento le toque poner más dinero, mucho más probablemente más dinero a la Unión Europea.
A nivell turístic es veurà afectat per la devaluació de les lliures i també en les fronteres. El turisme britànic representa una gran part del producte interior brut i si es devalua la moneda, l'euro s'encareix i fa caure la producció d'aquest sector. Ens ho explica la directora d'Anàlisi i Estratègia, Renta 4, Natàlia Aguirre Vergara.
El sector turístico en España pues es un 10, un 11% del PIB español. El sector turismo, ¿quién es nuestra principal fuente de turistas? Los ingleses. Pues habrá que ver eso cómo queda definido, ¿no?
De 905 euros diaris que es gastaven, es reduirà a 798 euros al dia. Això provoca un impacte negatiu en el producte interior brut de més de 1.000 milions d'euros i una pèrdua de més de 13.000 llocs de treball. La banca espanyola també es veurà fortament afectada pel Brexit, ja que el Regne Unit és un mercat estratègic per a entitats líders com ara el Santander o el Sabadell. Hi ha algun banc que es traslladarà part de les seves operacions fora del Regne Unit amb l'objectiu de no perdre el passaport comunitari i protegir els seus interessos. De fet, les conseqüències a curt termini ja s'han començat a sentir des que es van donar a conèixer els resultats del referèndum britànic. Altres àmbits d'afectació són el sector de pesca, la indústria de vehicles i la construcció. Davant d'aquestes dades, esperem que hi hagi un Brexit tou que no provocaria un canvi tan brusc per a la resta dels europeus.
Gràcies, Guadalupe. Doncs bé, senyor Foix, senyor Cerdà i senyor Ferrer, el Brexit tou ens beneficiaria d'alguna manera pel que podem pensar.
El Brexit tou és el que s'ha d'aconseguir i que interessa a tothom, tant al Regne Unit com a la Unió Europea.
Al Regne Unit està clar que li interessa més, perquè...
Sí, però són els que ho tenen a les seves mans.
I no ho estan resolent.
No ho estan resolent, aquest és el tema.
Quan parlàvem d'acord sobre el retard, ens referíem al Regne Unit. Amb Europa encara no hi ha acord.
Jo acabo de llegir, a través de les notícies, acabo de llegir que el ministre britànic pel Brexit ha confirmat que demanaran un aplaçament, bueno, un termini d'aplaçament, per tant...
Era el que faltava.
Correcte.
Sí, sí. No, si no es demana, no es concedirà.
Sobren, amb aquest termini, hi haurem dels dies i tal, sobren també incògnites dintre de la Unió Europea. Ha de resoldre jurídicament si el Regne Unit, que seguirà sent membre de la Unió Europea, participa a les eleccions del 26 de maig. I ja hi ha les llistes a tots els estats, almenys a l'estat espanyol, fetes de quasi tots els partits polítics, i això modificaria el número de diputats per països, perquè el número de diputats total són 751 i això no es tocarà.
No es tocarà. I a Espanya, que elegia 54 diputats, pues, n'elegirà alguns més, menys, en principi, no?
Menys?
No. Ara n'està elegint més de 54. El 4 era amb el Regne Unit, sí. Abans. Ara n'elegeix més, però podria tornar al 54, no? Sí, vol dir? Sí. Clar, sí.
I bueno, llavors per quant temps estaran? Per un any? És que clar, és que...
Bueno, d'aquí un any estarem igual. Jo ho pronostico, d'aquí un any estarem parlant amb els mateixos termes, que no ho hauran resolt, perquè és un tema pues molt complex.
Pues que ho facin per 5 anys, ja, que és tota una legislatura.
Va, jo recordo quan el Macmillan, l'any 63, demana...
Solucions llargues,
Perdona, Lluís. Quan el Harold Macmillan demana l'entrada britànica al mercat comú, es va sentir un nom des de París tan...
Que no volien.
Va dir que no.
Que no.
Sí, sí, ho
parlava. I va tenir raó. Amb els arguments exposats, sí, va tenir raó. S'han acomplert 50 anys després.
Va dir que no. Ara, jo sempre... Hi ha una historiadora que per mi li he fet molt cas a moltes coses, que té un llibre que és La marxa de la follia, que es diu Barbara Tuchman, que va morir fa uns anys, però que deia que tots els països en totes les èpoques de la història han sabut perfectament el que havien de fer i, malgrat tot, ho han fet, encara que hagi estat per la seva perdició. I posava d'exemples des de Felip II fins a Vietnam. Jo crec que els anglesos saben perfectament que això no els hi anirà bé i, malgrat tot, ho faran. I els europeus, que aquí ha hagut... I aquí, clar, Europa no és una bassa d'oli en aquests moments, ni de bon tros. Els europeus, aquestes grinyolades entre el Macron i la successora d'Angela Merkel, són, a mi, és el que més m'inquieta.
Sí,
no
sí,
el que passin
sí,
els anglesos. Si volen marxar, que marxin i que ens deixin tranquils amb la seva lliure i amb les seves, tot el seu... I, a més, amb la meva admiració, perquè crec que són un país que culturalment m'hi sento molt còmode, a Anglaterra, no? Perquè són pràctics. Però ara els veig que no, que han entrat en el que han fet sempre els francesos, les fantasies, han posat a l'altar les idees i tal. Aquestes idees no anen mai a l'idea. Aquests, escolti, a veure, això, com hi guanyem? O sigui, Què va passar amb les relacions amb Catalunya?
Que li acaben de mostrar la cara, la seva ànima, de la pèrfida Albion, que deia el general de Gaulle.
Això ho deia el Franco. Això ho deia el Franco.
Lluís, que és interessant. Què va passar amb Catalunya, com comentes? Bueno, que van retirar-se, no?
Home, eren els aliats.
Els aliats,
l'arxiduc. L'arxiduc va marxar cap a Viena... acompanyat d'aquí d'Oliana, el Vilana Perles, que era el seu home de confiança, va ser el seu ministre de Finances, i els anglesos es van deixar caure i se'n van anar, i després van escriure un llibre, que és un pamflet, no només en el sentit retòric de la paraula, va fer la dissortada sort dels catalans.
Perquè saben quan vendre els seus aliats en el millor moment.
Però ara jo no sé si estan en condició.
Aquest és el tema.
És que tenen un lío allà que no saben com gestionar-lo.
Continuen sent pèrfics.
I després tots els imperis, els moments més interessants dels imperis és el seu llarg declivi. Això va ser amb Grècia, va passar amb Roma, va passar amb Espanya, al segle d'or, ha passat a Bizanci, ha passat a Anglaterra i ara començarà a passar als Estats Units.
Els imperis no només de la política, també econòmics i de tot.
Sí,
tot. Senyors, hem d'acabar, se'ns acaba el temps, però ens quedem amb aquesta preocupació que mostrava Lluís Foix sobre la divisió entre els europeus, entre la resta dels europeus, perquè el Regne Unit continuarà sent Europa, encara que no formi part de la Unió Europea. Els europeus de la Unió, esperem que siguem capaços, entre tots, de recomposar el projecte europeu, més enllà del que passi amb el Regne Unit. Gràcies, Lluís Foix, també Xavier Ferrer i Jordi Cerdà. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim a Ràdio Estel.
Ah, també ho deien de gol, eh?
Ràdio Estel. Paraula d'avui.